les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dimarts 18 d'abril es fa pública el sumari del cas Efial, posant al descobert les relacions entre la consultora i l'exalcalde Andreu Martí. La Guàrdia Civil considera que l'exalcalde va beneficiar presumptament Efial per diners. Segons publica El País, Martí va rebre diversos ingressos a comptes d'Andorra.
Demanen penes de fins a 22 anys de presó per als principals acusats del frau dels exàmens de conduir a Tortosa. L'Audiència de Tarragona rebutja la gran majoria de recursos de les defenses, deixant via lliure el judici oral d'una quinzena d'investigats.
El sistema remot d'atenció domiciliària per a les urgències s'implanta aquest any a les Terres de l'Ebre. Des del CatSalut Respon es podrà derivar els usuaris sense accés a l'atenció continuada a rebre un metge a domicili o als serveis del SEM.
Baix Ebre Avant posa en marxa un programa per fer més competitives 10 microempreses. Es tracta d'una assistència professional individualitzada per impulsar, consolidar i fer més competitius 10 negocis de la comarca amb un mínim de 4 anys d'activitat.
I un projecte LIFE a través de la Fundació Catalunya La Pedrera permet salvaguardar el bosc de pinassa de Rasquera. La principal actuació que realitza és la crema controlada de la vegetació que afavoreix el creixement de la pinassa alhora que genera noves pastures. Aquests són els titulars d'avui, dimarts, 18 d'abril, a les notícies de la Cala Ràdio. El jutjat del Vendrell va aixecar la passada setmana el secret de sumari del cas Efial, deixant al descobert dades sobre la relació de prop d'una cinquantena d'ajuntaments d'arreu de l'Estat amb la consultora Efial. El sumari revela que Efial es va infiltrar per crear ajuntaments paral·lels amb unes estructures per aconseguir contractes milionaris sense control per part de les intervencions municipals. Entre aquests, l'Ametlla de Mar, qui va adjudicar els serveis d'assessoria i gestió de l'entitat pública empresarial La Cala Gestió a la consultora entre els anys 2009 i 2013 per valor de 3,3 milions d'euros. És un terç del que Efial ha ingressat a Catalunya, sent alhora el municipi que més va beneficiar aquesta empresa. Tot plegat sembla tenir una explicació en les relacions amb l'exalcalde Andreu Martí.
Segons publicava el diari El País, durant els anys de mandat on Efial gestionava La Cala Gestió, Martí va beneficiar presumptament la consultora de la qual va rebre ingressos en comptes a Andorra, pagaments per suposats lloguers de l'habitatge on residia l'exalcalde i la seva família, diners en efectiu o fins i tot cobraments a través d'una empresa de la seva dona. El sumari recull que Martí va participar en 5 comptes a la banca privada d'Andorra per valor de 2,3 milions d'euros. D'aquests, 1,3 podrien ser d'origen il·lícit. L'exalcalde va alegar que procedien de l'herència d'un immoble, però els investigadors no ho creuen. No ho creuen tant per la forma que es van realitzar els ingressos com, sobretot, perquè no pot haver ofert rendiments en ser propietat de Martí.
En els escorcolls realitzats el passat juliol, els agents van trobar el traster del pis a l'Ametlla de Mar, documentació amb adjudicacions de l'Ajuntament, juntament amb un percentatge indicat com a comissió i on hi figurava el nom de l'empresa guanyadora del contracte. En aquest hi apareix una factura per valor de 12.798 euros pagada per una constructora a l'empresa Deep Blue, en principi no vinculada a l'exalcalde. El concepte que figurava en la factura datada de 2009 era representació en l'adjudicació d'obra i que suposa un primer pagament del 2,5%. Els agents judicials la connecten amb Al López de 2009, empresa de la dona de Martí. En el registre al pis de l'Hospitalet de Llobregat van revisar el llibre de comptes de la societat on hi consta un pagament de Deep Blue l'any 2013 de per valor de 47.950. euros.
Els papers també mostren que l'exalcalde podria haver cobrat comissions del delegat de la constructora Oproler a Catalunya, Josep Manel Bassols, implicat també en el cas 3%. En la documentació de Bassols hi apareix escrit Ametlla, 2 punts, pagaments, bon repòs, punt, Bertran, punt, A, Martí. Oproler va ser l'empresa encarregada de les obres del Parc del Bon Repòs i els accessos a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. El registre de trucades telefòniques han revelat que Martí es va posar en contacte amb l'actual gerent de La Cala Gestió perquè revisés els expedients d'adjudicació i afegeixi qualsevol documentació o signatura que hi pugui faltar. Diu l'informe que l'exalcalde l'alcalde ho va fer davant la decisió de l'actual equip de govern d'auditar l'empresa pública, els resultats de la qual s'han enviat a la Fiscalia per incloure'ls dins del procés judicial.
Per tot plegat, la Guàrdia Civil constata que Martí mantenia un elevat nivell de vida. A reserves d'hotels de luxe, despeses escolars en col·legis elitistes o assumpció de múltiples i diversos pagaments aparentment en metàl·lic, s'hi sumen factures com les de trucades telefòniques des de les Illes Maurici o l'estudi d'assessoria d'imatge personal que l'actual govern va mostrar públicament en la primera reunió informativa. Precisament després de tenir accés al sumari, l'Ajuntament estudiarà presentar les reclamacions oportunes un cop finalitzi la instrucció del cas. L'aparició dels comptes d'Andorra i la dubtosa justificació d'alguns dels ingressos ha posat en alerta l'actual govern per si poguessin tenir vinculació amb els comptes municipals. El consistori es va personar en les diligències per veure si s'han causat perjudicis a la institució.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Un tema que seguirem pendents als nostres serveis informatius. Canviem d'assumpte. Peticions de penes fins a 22 anys de presó per cada membre del matrimoni que regenta les autoescoles Roquetes Temple, principals acusats pel cas del frau d'exàmens de conduir a Tortosa. A l'espera de l'escrit de la Fiscalia, aquesta és la demanda més condemna més elevada formulada per l'advocacia de l'Estat. L'acusació particular de l'Associació d'Autoescoles en reclama 8 per la parella i també per al seu fill, al costat dels 9 anys per cadascun dels dos examinadors de la Direcció General de Trànsit que haurien facilitat les preguntes a canvi de suborns.
La trama anirà finalment a judici després que l'Audiència de Tarragona hagi rebutjat la majoria dels recursos de les defenses en contra de la interlocutòria del jutjat número 1 de Tortosa, tancant les diligències prèvies. Això suposarà que una quinzena de persones acabin seient al banc dels acusats per suposats delictes de suborn, falsedat documental, pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals i contra la hisenda pública.
I en l'àmbit de salut, una de les línies destacades que es desenvolupa a les Terres de l'Ebre enguany i dins del Pla Nacional d'Urgències és el sistema remot d'atenció domiciliària gestionat pel SEM Tarragona.
Els usuaris que no tenen accés al CAP d'atenció continuada podran trucar al 061 perquè els professionals del CatSalut Respon decideixin si la urgència que els traslladen requereix atenció del metge a domicili o l'activació dels serveis d'ambulància del SEM. El sistema en remot d'activació de l'atenció continuada a través del 061 estarà plenament implantat a finals de l'any al territori un cop aplicats els sistemes informàtics que permeten fer la traçabilitat i el enregistrament de la trucada. Els metges de guàrdia localitzada podran ser activats per dur a terme aquest servei a domicili si ho requereixen des del 061. El sistema s'ha començat a desplegar les comarques del Montsià i el Baix Ebre en el primer semestre i s'implantarà a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre en el segon semestre d'enguany.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, ha posat en marxa el programa d'assessorament integral per a microempreses i autònoms. Es tracta d'una assistència professional i individualitzada per impulsar, consolidar i fer més competitius 10 negocis de la comarca amb un mínim de 4 anys d'activitat. Per tant, no es tracta d'un programa per a emprenedors.
La responsable del projecte Baix Ebre Avant, Laura Enrius, ha explicat que aquesta nova iniciativa sorgeix de la detecció de les necessitats de professionalització de les empreses de la comarca.
És un projecte que ve marcat per unes necessitats de les empreses del territori. Aquí a la nostra comarca i bàsicament a les Terres de l'Ebre, la majoria d'empreses que tenim són microempreses i vam veure la necessitat d'ajudar-les i professionalitzar-les per tant que no anéssim morint o que poguéssim fer un salt i que es poguéssim professionalitzar, que acabessin creant dinamisme econòmic i ocupació a la comarca. I la finalitat d'aquest programa és això, acompanyar-les en un assessorament individualitzat perquè elles puguen professionalitzar-se i continuen en el mercat, puguen professionalitzar els seus serveis i que acabin creant ocupació.
El programa s'estructura en 3 fases: la diagnosi prèvia, l'assistència tècnica personalitzada i la proposta del pla d'acció. Laura Rius.
El programa s'estructura bàsicament en 3 fases: en una fase de diagnosi, o sigui, conèixer l'empresa que tenim davant, què fa i quines problemàtiques o mancances té, per a poder-li ajudar en la fase central, que és d'assessorament personalitzat, en totes aquelles mancances detectades, i al final en un pla d'actuació que ajuda l'empresa a definir els pròxims mig, curt o llarg termini, els pròxims passos que hauria de donar, no? I per tant que pugui acabar de professionalitzar els seus serveis o els seus productes.
L'assessorament es desenvoluparà en el viver d'empreses i centre de negocis Baix Ebre i Nova de Camarles fins al proper desembre.
I la Fundació Catalunya La Pedrera està realitzant tot un seguit d'actuacions per protegir els boscos més fràgils. Ho fa a través del projecte europeu Life Pinassa. Els boscos de Pinassa ocupaven una superfície molt significativa arreu del nostre país i a poc a poc ha anat disminuint degut al canvi climàtic, als grans incendis i també per la intervenció de l'home.
Per evitar la pèrdua de superfície de boscos de Pinassa, actualment es realitzen actuacions en 10 zones de Catalunya. D'aquestes, dues es troben a Horta de Sant Joan i una a Rasquera. Josep Maria Fabra, representant de la Fundació Catalunya La Pedrera.
Per exemple, el de la Ports estan prou bé, però per exemple altres zones com el Bages o, doncs, estan patint més, no? És el que comentàvem abans, que aquestes zones de mitja muntanya, doncs, aquest estatge on comença a estar-hi, no? Doncs es troba que la part de baix que l'afectaria, que és el Pi Blanc, li va guanyant territori. Entonces, les parts altes, més humides, no té massa problema, va proliferant tranquil·lament, a les parts mitges, doncs, és on està patint més. Llavors, en aquest cas d'aquí Rasquera, per exemple, tenim tot aquest rodal molt, molt guapo, que estem intentant, doncs, amb el projecte juntament amb l'Ajuntament i els altres socis del LIFE, que són el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, el Centre de la Ribera Forestal i el Departament d'Interior de la Generalitat amb el cos de bombers, doncs, fer aquestes actuacions per ajudar a protegir aquestes masses.
El regidor de Medi Ambient de Rasquera, Joan Pellissa, ha explicat que la principal actuació que realitza és la crema controlada de la vegetació que afavoreix el creixement de la pinassa alhora que genera noves pastures.
Aquí, bàsicament, la funció o l'actuació principal és mirar de fer una crema controlada per, d'alguna manera, recordar temps passats quan els pastors feien cremes per tal de traure aprofitaments de les pastures, per tal de fer pastures noves, que d'alguna manera podríem dir que igual teixos que pinasses han arribat a aquestes magnituds gràcies a les cremes que feien els pastors per recuperar pastures. El que s'intenta és això, que tornar-li a traure la vegetació de baix amb incendi i a la vegada aprofitar per donar pastura als pastors de cabra que pugen aquí dalt a veure la font del teix.
Aquest projecte, Life Pinassa, té un pressupost global d'1,5 milions d'euros i una durada de 4 anys. Hi participen el Centre de la Propietat Forestal, el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, el Departament d'Interior a través dels bombers GRAF i la Fundació Catalunya La Pedrera.
Recuperats ja, doncs, de la Setmana Santa i amb perspectives d'un interessant cap de setmana, anem a saber què ens depara meteorològicament aquest dimarts. Li preguntem avui a l'Ester Batalla. Ester, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient força tranquil, malgrat tot amb alguns intervals de núvols baixos a l'inici i final de la jornada, sobretot a punts de costa. Al matí farà més sol, però a partir ja de migdia s'espera l'arribada de núvols alts i prims, que seran més compactes, sobretot cap a la nit, a partir del vespre. I és que d'entre demà a la matinada i al matí és quan la nuvolositat serà més compacta, quedarà el cel més tapat i també amb precipitacions de caràcter feble. A partir de migdia, però, s'espera que aquesta precipitació desapareixi i s'obrin clarianes. En quant a la temperatura, avui la màxima serà molt semblant a la d'ahir, molt suau, per tant, i de cara a demà lleugerament més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies, Esther. Ara mateix 22,2 graus a la Mella de Mar. Agradable temperatura aquest migdia al nostre municipi amb una humitat relativa del 38%.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a la Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 18 d'abril a la Cala Ràdio. L'actualitat continua a cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.